Com sempre, les diferents activitats de la biblioteca, els llibres que ens porta la Marta i que recomana especialment, i tots aquells que podeu trobar, com sempre, a la biblioteca Josep Roig i Raventós. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Per on comencem?
Per l'agenda.
Per l'agenda? Sí. Amb moltes coses, que la llista és llarga.
Sí. Demà comencem amb l'hora del conte de cada divendres. Demà torna la Montmàs. I amb la Montmàs no se sap mai com pot anar a la història, perquè és com una capsa de sorpreses. I jo porto molt ben preparat, no és que improvisi. Però de cara a qui escolta, hi ha sorpreses, hi ha molta participació del públic, i la recomanem, bueno, per nens i nenes a partir de 3 anys es poden escoltar perfectament, i els més grandets sobretot disfruten molt amb la marxa i el ritme que porta la Mont.
Un habitual de la biblioteca.
Sí, hi ve molt sovint i bé, doncs, col·laborem en aquest projecte. Demà ens explicarà Barrets per Marrecs. I pel que ja ens ha explicat, en aquest resum que ens fan de què anirà l'hora del conte, ens diu que hi ha núvols jugant pel cel, núvols amb somnis d'aigua, i que busquen mullar el teu paraigua. L'espatec de llams i retruïns de trons anuncien la tempesta. S'amaguen els conills, ocells i els eriçons. Però aquest núvol és diferent, i d'aquest núvol el que cauen són contes.
O sigui que el que primer promet ser un núvol de tempesta, sí, acaba sent un núvol d'il·lusions, de somnis, de contes.
I tant. Demà 6:15, Barrets per Marrecs amb la Montmàs.
Amb la Montmàs, a la biblioteca.
Sí. El dilluns 26 continuem amb les xerrades literàries, aquest cicle que fa l'Helena Cejas, que és llicenciada en Filologia Hispànica i que cada mes ens enfoca des d'un punt de vista diferent tot el món literari, el que donen de si les novel·les. Tant pot recomanar autors d'una època determinada o agafar un tema i fer un repàs de les novel·les sobre aquell tema. En aquesta ocasió, el tema central seran ciutats de novel·la. I és que realment, sí, és un tema molt bonic, perquè realment hi ha ciutats que van molt relacionades amb una novel·la, hi ha novel·les que no podrien passar enlloc més que en aquella ciutat on passen, hi ha itineraris literaris en moltes ciutats, per tant és un tema que dona molt de sí, i farem un repàs d'aquestes ciutats de novel·la amb l'Helena Cejas, serà el dilluns 26 a les 8 del vespre.
D'acord, i molt probablement algú pensarà, vols dir que en una sola sessió?
No, serà un resum, però també és bonic que qui vingui, si té propostes, si s'ha llegit, si vol parlar d'aquella novel·la que ja considera que és central en aquest tema de destacar una ciutat dins de l'argument, doncs també després de la xerrada de l'Helena sempre hi ha aquell temps
de
fer aportacions i de parlar-ho.
Dilluns 26, ciutats de novel·la a la biblioteca Josep Roig i Raventós amb Helena Cejas.
El divendres 30, una altra hora del conte, 6:15 també, en aquest cas ve en Bufamots. El Bufamots és un nom artístic i darrere d'aquest nom s'amaga el Roger Coromines. El Roger Coromines és actor, també porta molts anys explicant contes per biblioteques, per escoles, abans amb un altre nom artístic que era el Lladre de Guants Blancs, i ara l'ha canviat i ara es fa dir Bufamots. Ens explicarà els contes de cançons. De cançons, jugar amb cançons, i cant, com de casa, de cant, fulanito, cant, manganito, doncs cançons. A cançons és on neixen les cançons que ens cantaven a tots quan érem petits. Allà viu una anciana mil·lenària i se les inventa. I llavors el Bufamots explicarà tota aquesta història. En aquests contes, a més, també coneixerem personatges il·lustres, com ara Napoleó o Isaac Newton. Una sessió ben completa.
Històries de cançons.
Sí.
Divendres, dia 30, 6:15, a l'hora del conte, a la biblioteca Josep Roig i Raventós.
Exacte. I també volia comentar, no són activitats aquestes que siguin obertes al públic, que també formen part del nostre dia a dia, i volia comentar que tenim unes visites d'escoles a la biblioteca, i en aquest cas aquests dies estem amb els de tercer curs, tercer de primària, de l'Escola Barratxina, que fan aquell programa que portem molts anys portant a terme, que és els exploradors de biblioteca. Venen 4 sessions i els expliquem una miqueta de tot per aconseguir que siguin més autònoms en l'ús de la biblioteca.
Alguns d'ells ja hi han vingut a títol personal o amb la família?
A títol personal, sí. Sí.
És a dir, que per alguns no és nova la biblioteca?
No. Ahir, per exemple, que vam començar amb un grup, sí que per molts era nova o havien vingut poquet, i per tant va ser com un descobriment així molt màgic per ells.
Perquè de quina edat estem parlant, Marta?
De tercer són 8-9.
8-9?
Sí, sí.
És a dir, per alguns, o per una bona majoria, la biblioteca és nova per ells.
Sí, sí. Han vingut alguna vegada, però hi havia alguns que no havien vingut mai.
D'acord.
Sí. I el que s'expliquem, doncs, és això, una miqueta el funcionament bàsic, no? Normes i serveis, això està clar, però molt rapidet. I la idea és això, que siguin més autònoms, els recomanem llibres. També els expliquem molt de donar la importància al llibre com a objecte, no?
Tractar-lo
bé, de que sàpiguen que una cosa es diu guardes, que hi ha una cosa que es diu llom, que serveixen per coses. L'olor del llibre, els hi fem olorar llibres. No sé, també intentem despertar-los aquesta curiositat i aquest carinyo, no?, pel llibre com a objecte.
Es capta?
Sí, els agrada molt.
Els agrada molt?
Sí. Sí, jo després, clar, quan surten de la biblioteca,
bé, suposo doncs, que es fa difícil,
la seva
perquè
història i continuar-ho, però sí que ens agrada de cuidar també aquest aspecte, que almenys a dintre de la biblioteca el llibre sigui com una cosa molt completa, no només la història, sinó qui il·lustra, com és el llibre, si és de tapa dura o no.
D'acord, d'acord. El fet d'apreciar l'objecte en si,
sí,
no?
Sí, també ens agrada.
No només el que conté, sinó l'objecte en si.
Sí, perquè una cosa va relacionada amb l'altra, també. No?
Mm-hmm.
I després el llibre com a font de coneixement, per fer deures o per buscar informació de coses, doncs, bueno, serien aquestes tres parts que...
Ara esteu en tot això, però està clar que alumnes de diferents escoles es passegen per la biblioteca molt sovint al llarg de l'any,
eh? Sí, el que passa que, bé, amb aquestes sessions ens volem això, no? Incidir més en aquests temes, i venir a la classe sencera ho pot ser d'una altra manera, que quan venen amb els pares venen, trien el llibre, se'n van, la història és diferent. Per tant, fins i tot pels que coneixen la biblioteca o són usuaris molt habituals, el fet de venir de visita també els agrada molt.
D'acord,
és un
altre al·licient afegit, no? El fet de venir dia a dia o d'anar acompanyats amb els pares...
Venen contents, perquè et diuen, a mi em coneixes, que jo vinc sovint, i es posa molt contents que el reconegui, si saps el nom ja és la rapera.
I aleshores suposo que aquells uns expliquen les coses als altres, els que no han vingut, jo ja hi he anat,
és una activitat molt agraïda de les visites, i a més veiem que va donant fruit, i fins i tot es nota d'escoles que, per exemple, en aquest cas, no,
sí,
no han vingut a segon ni a primer, i es nota quan és la primera edat que venen, d'escoles que venen des de P3 tots els cursos. Costa més perquè, clar, has de pensar que els hi explico que no hagi explicat ja, però de cara amb ells veus que el comportament i que la manera d'estar a la biblioteca és diferent.
És a dir,
també
hi ha escoles que porten ja els nens i nenes de P3 a la biblioteca?
Sí, passen per tots els cursos. Potser es perden més els últims cursos al cicle superior, 5 i 6 és quan ja, bueno, potser els programes també van més apretats, i però amb els petits quasi tots passen.
Doncs algun d'aquests segurament llegirà i estimarà els llibres.
Esperem.
Però en aquest cas van venir els de 8-9 anys, més o menys, a la biblioteca.
Doncs, 4 sessions, i veiem altres escoles també anem treballant. I després el dilluns, també 26, al matí, tenim una sessió d'adults, una visita d'un grup que és de nouvinguts. Això ho porta el Departament d'Igualtat i Inclusió Social de la Regidoria de Benestar i Família, i també ho hem fet diverses vegades, i són això, grups de... És una sessió de benvinguda a la biblioteca, de persones que han arribat a Sitges, de països molt diferents, d'origen.
Això també deu...
I això, doncs,
deu ser un meló
perquè...
per obrir, eh?
Sí.
Des del sentit de sensacions i de tot plegat, eh?
Sí. Jo, per començar, jo que fem la sessió en castellà, perquè no tothom encara
parla
el castellà, que ja no es cuesta el castellà. No, i dius, ai, com és el taulell de préstec i aquestes coses. Per nosaltres també és com canviar una miqueta el xip.
El mostrador.
Mostrador, sí.
Costat,
Bueno, això és anecdòtic, no?
Sí,
però, que són
però al cap de 5 segons ha sortit el mostrador, eh? Sí. Que ja això del taulell el tenim tant d'això.
Però bueno, l'idioma és igual, però vull dir que són sessions també molt agraïdes, perquè també són adults i per tant els estàs explicant realment a la pràctica de què poden treure profit de la biblioteca. I molts d'ells també tornen, es fan el carnet...
Molts d'ells, en els seus països d'origen, n'han estat usuaris?
Sí, n'hi ha que els coneixen, les biblioteques, i n'hi ha que per ells també és un món desconegut i que pensen això, no? Que també els hi pot servir molt, tant per l'aprenentatge de la llengua, com si tenen fills venir les hores del conte i escoltar també en català, com bueno, doncs per la seva vida quotidiana, per fer tràmits, per connectar-se a internet...
O sigui, hi ha molta receptivitat al servei en si i a totes les possibilitats que ofereix.
Sí. Llavors, bueno, periòdicament doncs, anem fent aquestes visites de benvinguda.
Perquè vegin que no només és allò de servir els habituals de la biblioteca, sinó que hi ha moltes altres funcions que capitalitzen la feina dels treballadors de la biblioteca també durant moltes ocasions, perquè, esclar, mentre algú fa la visita, algú ha d'atendre el taulell, la vida quotidiana ha de seguir, I més amb una biblioteca que ara no s'atura.
No.
Ara no s'atura.
No s'atura.
Més coses.
Bueno, fa 15 dies que vam llegir un fragment d'un principi de novel·la i em vas preguntar si hi havia rànquings de les novel·les imprescindibles o les millors novel·les de l'Elfil.
Com a vegades s'acostuma a fer, allò amb les col·leccions de música, allò, els 10 discos imprescindibles o els 100 temes de no sé què, o en pel·lícules o en tal.
Doncs ho he repescat i he portat un tastet d'això, perquè és que de rànquings n'hi ha interminables, i a més, clar, doncs, és el punt de vista de la literatura hispanoamericana o universal, o catalana, o de diferents èpoques, o en fi.
Es caben allò, aquelles novel·les que s'han de llegir.
I llavors, bé, he mirat diverses llistes d'aquestes.
Perquè ens vas portar a l'inici de...
De L'amor en los tiempos del cólera de Gravel, no? De Cien años de soledad.
Cien años de soledad. Ara, anava a dir que era Gabriel García Márquez, però Cien años de soledad. Ens vas portar a l'inici de Cien años de soledad i ens va venir cap això.
Sí. Doncs bé, són això, no? Els que he triat són considerats clàssics de la literatura, per tant, novel·les molt recents no n'hi ha, i he fet una tria de res, de 5 o 6, així per fer un tastet, perquè és que les llistes són interminables i per tant falten un munt dels que diré. A més, clar, quan es tracta de llegir novel·les tan conegudes, sempre queda aquella cosa de dir, si a mi no m'agrada. I si això que és tan,
tan important resulta que
clar,
no m'agrada.
Resulta que a mi no m'agrada, o està sobrevalorat, o potser ara ho llegim ara, i clar, fora de context d'aquella època no es va estar escrit, doncs ha perdut. En aquestes obres és difícil que això passi, perquè realment han perdurat en anys i anys i segueixen estant a dalt de tot d'aquests rànquings. No? D'aquestes llistes he triat això, les novel·les que surten en totes aquestes llistes. I els he ordenat per ordre alfabètic, per no dir 1, 2, 3, 4.
D'acord, perquè no sigui dit allò, en posem un dalt de tot.
Una de les que surten a totes és Cins borrascosos, de l'Emily Bronte. Va ser publicada per primera vegada el 1847, per tant, ja fa anys que ronda, no? I és un clàssic de la literatura anglesa i fantàstic.
En versió cinematogràfica, també, de tota manera, Cumbres borrascosos. O sigui que de l'Emily Bronte... d'allò típica novel·la victoriana.
Sí, amb aquells paisatges, aquells acantilats, aquelles ventoleres. Tot allò,
exacte.
Aquells personatges amb aquell caràcter tan fosc.
Novel·la d'hivern.
Sí.
Novel·la d'hivern. Cims borrascosos.
Sí. Una altra és Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, que a més fa 150 anys de la seva publicació, ara el 2015. És un referent de la literatura, del cinema, de la cultura, jo diria, ple d'icones, ple de coses que en un altre lloc podem repescar, i per tant jo crec que és una lectura imprescindible, que es pot fer de petits i et quedes amb l'anècdota de la història de l'Alicia, però després de grans saps tota la part aquesta de les frases il·lògiques i del sense sentit, no?, que utilitzava l'autor, i per tant pot ser una lectura després de gran molt més rica i sempre és vàlida.
Alicia, el País de les Meravelles.
L'altra és Rayuela, de Julio Cortázar.
Rayuela.
És un monòleg interior.
Això és complex.
Sí, és un monòleg interior. I aquesta novel·la en el seu moment va trencar amb tots els cànons de... establerts, no?, fins a aquell moment. A més, té diverses lectures, la pots fer tant des del capítol 1 fins al final, com anar intercalant, com seguir un ordre que l'autor va com mig proposant.
També sortiria un rànquing de novel·les que trencadores.
Sí, també.
Rayuela, però, novel·la trencadora.
Exacte. Una altra, El amor en los tiempos de cólera, que en parlàvem, però també Cien años de soledad, doncs seria també Dolores de Gabriel García Márquez, Premi Nobel, representant per excel·lència del boom llatinoamericà, per al realisme màgic, en fi, novel·les molt recomanables i que es pot llegir a tots els nivells, també. I ara ve una de complicada, l'Ulisses, de James Joyce, de l'any 1922.
Permanentment referenciada.
Sí, el que passa, clar, és una de les que sempre surten en aquestes llistes de novel·les que s'han de llegir d'imprescindibles, però aquí s'ha acabat l'Ulisses, no? És complicada, és una novel·la que no és fàcil, i fins i tot hi ha qui diu que si l'acabes, potser no l'acabes com pel plaer d'haver llegit, sinó pel fet d'acabar-la.
Per la convicció d'acabar-la.
Exacte, no? I per tot l'aprenentatge que et dona la novel·la, que és bo que hi ha moments, no l'he llegit, ja ho dic. Hi ha moments en què vas llegint sense potser acabar d'entendre, però és igual, tu llegeix, segueix, no? Perquè després ho tornes a repescar. Són 700 i pico de pàgines que narren un dia, qualsevol, a la vida d'un senyor, de Leopoldo Bloom, i de la seva dona, dels seus amics, dels personatges que van al voltant d'ell, i és el 16 de juny del 1904. Tot el que passa en aquell dia està explicat en aquestes 700 pàgines de
l'Ulisses de James Joyce, de la qual hi ha rutes culturals.
Exacte, és una d'aquestes ciutats, Dublín, que diuen que si Dublín quedés destruïda, amb aquesta novel·la es podia tornar a reconstruir. Per tant, seria una de les ciutats de novel·la.
Una de les coses més maques que es poden dir d'una novel·la.
Sí.
Que en el cas que la ciutat on passa desaparegués, es podria reconstruir a partir de l'esperit de l'Ulisses de James Joyce.
Lolita, de Vladimir Nabokov, aquesta és de 1955, tracta sobre l'obsessió sexual d'un home cap a la seva fillastra, que té 12 anys. Però
una altra novel·la trencadora, eh?
Molt trencadora, molt censurada. I en canvi ara, no, que hi ha aquest boom també de, bueno, hi ha hagut de novel·la eròtica, doncs rellegir la Lolita penso que és com bàsic, perquè realment és l'inici, no, d'aquesta sensualitat i d'aquesta sexualitat, i més en el moment en què es va escriure.
De la qual Stanley Kubrick en va fer una pel·lícula també, que en el seu moment va ser especialment motiu de controvèrsia generalitzada. I la darrera?
I la darrera, El guàrdia en el camp de Sègol, del Salinger, de l'any 1951. El protagonista és un noi de 17 anys i ell viu a Nova York, i bé, doncs aquí explica totes les aventures en primera persona, amb un llenguatge que també va ser molt trencador, i que aquesta novel·la sigui perquè ha sigut lectura obligatòria als instituts, però que es continua llegint, i que és d'aquestes que no ha perdut vigència, perquè és que l'esperit d'aquest noi de 17 anys continua sent el de qualsevol adolescent, de l'actualitat, no? Totes les seves experiències i el seu pensament.
De totes les que ens has dit, la més accessible?
I jo diria que les de Gabriel García Márquez poden ser molt accessibles, el guardià en el camp de Sègol també, amb certes edats.
Perquè d'aquesta llista en què n'hi ha algunes, les més accessibles serien aquestes.
Potser sí.
Què ens portes?
Llavors, us porto dues recomanacions infantils.
Vinga.
Per alleugerir una miqueta
el pes de la literatura.
Sí, després hi tornarem per això. Porto dues coses que ens van portar els Reis. Les has recuperat.
Una molt maca.
Sí, va, comencem per aquesta.
És que aquesta és una preciositat.
És un conte que és d'aquests de pàgines de cartró, però la gràcia està que no ens hem d'imaginar un llibre format llibre quadrat, mm-hmm, sinó que té forma de carpa de circ.
Exacte.
La part de sobre del llibre té la forma de la carpa d'un circ.
I el llibre es desplega pel mig.
Té un llacet de color vermell, que ara estic obrint. Mm-hmm.
I obrim les portes de la carpa del circ.
El llibre es titula Ale Hop, comença l'espectacle, i és de l'Àngels Navarro. Quan obrim a dintre d'aquestes cobertes, mm-hmm, ens trobem un llibre que a més s'obre com d'avall cap a dalt.
D'acord, com si fos un bloc de dibuix,
Sí,
exacte. Com si fos un bloc de dibuix, quina preciositat d'edició.
Sí.
És un llibre per nens, però vaja, ens sembla que els pares cauran retuts davant d'una publicació tan ben feta, tan bonica,
No és un conte, no és una història, sinó que és un llibre sobre com muntar-nos un circ a casa o, en fi, on vulguem, no?
D'acord.
I llavors,
és a dir, un llibre per jugar, tots plegats.
Sí, a mesura que anem passant les pàgines, doncs ens trobem amb els personatges del circ, el funàmbul, l'acròbata, el mag, i a cada pàgina d'aquestes que anem girant, doncs un d'aquests personatges ens explica com podem fer nosaltres la seva feina.
Mm-hmm.
Per tant, si volem ser el director del circ,
de l'espectacle, doncs com ho hem de fer,
explica quin tipus de música podem utilitzar, com podem fer uns instruments, per fer el pallasso, doncs com ens podem maquillar, com ens podem fer unes caretes, quins tipus diferents de pallassos hi ha, i així amb cadascun d'aquests personatges.
D'acord, amb tots i cadascun dels fragments de l'espectacle del circ.
Mm-hmm, exacte. Llavors són idees, hi ha manualitats, hi ha coses per fer amb el cos.
Entesos.
És un llibre molt complet. També doncs, bueno, per jugar amb família, uh-huh, és molt adient i molt maco. L'Àngels Navarro ja ha fet altres contes, així molt original, molt contes llibres, vaja, no? Està especialitzada en això, en llibres que combinen l'aprenentatge amb el joc, amb el desenvolupament motriu, amb la manipulació, per tant, llibres molt interactius, molt pràctics i d'edicions precioses.
I tant, per descomptat que és maquíssim de veure. I el que ve ara sí que és una història. Eh?
Aquest sí que és una història.
Aquest és una història.
És una nova col·lecció que jo crec que tindrà molt d'èxit, té molt bona pinta, comença amb un argument molt divertit i molt aventurer pels nens i nenes. El recomanem de 7 a 9 anys, jo segon, tercer, que potser és quan els pares deixem d'explicar contes perquè ja saben llegir, però en canvi els diuen llegeix, que és molt important llegir.
Bé.
Doncs per aquesta edat, en què el nen encara potser no es troba prou hàbil amb la lectura, tenim aquestes històries que ja dic, són molt divertides, estan molt ben estructurades i a més, estèticament tenen la gràcia de que és una mica com una novel·la gràfica, combina el text de història, de novel·la, no? de novel·leta, amb bafarades, amb els diàlegs dels personatges. Per tant, és molt àgil de llegir, quan trobes una bafarada, mm-hmm, com el text com que s'esponja, no? No és allò tan...
I no hi ha pàgines sense il·lustració, o sigui que en aquest sentit...
I les il·lustracions també s'avenen moltíssim amb tota la història, amb tot l'argument, són molt divertides. L'autor dels textos és Jaume Copons i aquestes il·lustracions tan boniques són de la Línia Fortuny.
Arriba el senyor Flat.
El protagonista és l'Agus. I l'Agus és un nen mandrós, desendreçat, bueno, viu en el seu món.
Agus d'Agustí, suposo, no?
Suposo que sí, però sempre li diuen Agus. I llavors un dia va castigat a la biblioteca, ha netejat el magatzem, endreça el magatzem perquè ha fet una malifeta i bueno, allà que va. I allà es troba un nino de peluix, vell i brut, i llavors el bibliotecari li diu, mira, com que has fet bé la feina, va, si vols emporta't el nino. Ell ja és gran i el nino, però en realitat sí que el vol i se l'acaba emportant a casa. I la sorpresa ve quan aquest nino pren vida, bueno, pren vida no, ja estava viu de bon principi, però parla i li explica la seva història. Ell és un dels monstres que vivia amb altres monstres dins d'un llibre i un personatge malèvol els va fer saltar del llibre i estan escampats pel
món. I allà es van quedar.
I la seva missió és tornar-se a retrobar i tornar a entrar en un llibre.
D'acord, ella es va quedar a la biblioteca.
Sí, quan algú explica un conte, doncs ell és quan parla i pren vida. En un moment de la novel·la el senyor Flet desapareix, es perd, i llavors l'aventura serà la de l'Agus d'anar a buscar el seu nou amic, el senyor Flet, i després aconseguir de recuperar tots els monstres perquè puguin entrar en el llibre. Per tant, és una sèrie que promet moltes aventures i moltes estones de diversió.
Aquests monstres que van sortir de la novel·la quan en el seu dia la van obrir i els van llançar.
Sí.
Aquesta és la història, la proposta d'Arriba el senyor Plat. I amb què acabem?
I acabem amb un altre principi de novel·la, i ja que abans parlàvem de l'Ulisses i ja que dèiem que és una de les novel·les més vegades començada però més vegades inacabada, doncs com a mínim no podrem dir que no hem escoltat mai el principi de l'Ulisses. Com a mínim no l'hem començat.
Enric, perquè quantes primeres pàgines hem arribat a llegir
i després...
quantes darreres pàgines han quedat sense llegir, eh? Però per
la primera...
Hi ha gent
que s'esforça per això, que quan el comencen el volen acabar encara que no els agradi.
Ja me'n recordo.
I en canvi d'altres que no, que el deixem a mitges.
Que va ser Tiempo de Silencio, que és matadora des de la primera pàgina i era una lectura obligada en època del BUP, em sembla que era, parlant de fa uns quants anys, de Sánchez Ferlosio, em sembla, si no recordo malament, i aquell inici... Dius, no sé pas com continuarem. Era més fàcil que, jo què sé, Ramon J. Sender, eren més senzills que no d'això, no? L'inici de l'Ulisses de James Joyce.
Sí, i comença així. Solemnament, el rabassut Buck Mulligan aparegué al capdamunt de l'escala portant un bol d'escuma amb un mirall i una navalla plans a sobre. Per darrere, l'oreig del matí aguantava suaument la bata groga descordada. El salvol salmodiant. Introibo at altare dei. S'aturà, guaità per la fosca escala de cargol i cridà a baladrer. «Puja, Kings! Puja, jesuïta espantós!» Avançà amb cerimònia i pujà a la plataforma circular de tir. Mirà l'entorn i, seriós, beneí triplement la torre, el camp dels voltants i les muntanyes que es dixundien. Després, adonant-se de Stephen Dedalus, se li inclinà amb una reverència, tot fent creus en l'aire, murmurant entre dents i fent en el cap. I Stephen Dedalus, de mal humor i endormiscat, recolzà els braços a l'acabament de l'escala i mirà fredament la cara que es movia barbotejant, allargassada com de cavall, i el cabell clar i intonsurat, aspre i d'un color de roure descolorit.
Això és l'inici...
El principi de James Joyce.
Qui s'animi...
Hi ha 700 pàgines.
Aquí necessitaríem en Ventura Sella per l'expressió llatina, eh?
Sí.
Perquè això és només a l'inici de James Joyce. Mm-hmm. Després, com deia la Marta, s'embolica la història, però l'esperit final és el d'una novel·lassa, com diuen els crítics, i és una de les novel·les que la Marta ens ha tret en aquesta llista de bàsiques, que pot ser infinitament ampliada per l'àmbit que es vulgui. 11:42, en 15 dies hi tornem. Marta, gràcies.
Gràcies.
Fins d'aquí 15 dies.